Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Moment del tietisme de la ràdio catalana, com m'agrada a mi aquest moment. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com vas?
Pues com sempre, estupenda, ja t'ho dic.
Passa fred aquests dies o no?
Pues una mica sí, eh?
Sí, eh?
Sí.
Ara en parlarem del temps.
Molt bé. Ah, sí?
Sí?
Mira que bé.
Sí, sí, sí. Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tu?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Setmana de fred, també?
Una mica, però a mi m'agrada el fred.
Sí? Ets de fred?
Sí.
Allò de si ets d'hivern, d'estiu...
I surto a passejar i tot que em doni l'aire a la cara.
Que bé. Carme Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. I pues jo, al contrari, a mi m'agrada la calor.
A tu t'agrada la calor?
A mi m'agrada la calor.
Sí, ets fredolica,
sí,
suposo.
Sí, bastant.
Sí, eh?
Bastant,
em passa
bastant,
malament
bastant
aquests dies.
Però bueno, es té que passar. Principalment, ara.
Avui ja sabeu que sempre, cada setmana, portem un convidat de luxe. El d'avui sovint l'haureu pogut veure a TV3, concretament explicant-nos les previsions del temps. Eloi Cordomí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, mira, amb les tietes. Ja saps on has vingut avui?
De moment hem fet una xerrada molt agradable. Molt agradable.
Gràcies, gràcies.
Estàvem esperant per entrar, o sigui,
ja veurem, ja veurem cap on...
No ho sé, no ho sé, com evolucionarà això.
Un gos trist en campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa.
Eloi, que ens has triat aquesta cançó, aquest clàssic de Joan Manel Serrat, cançó de matinada.
Sí. A veure, clar, jo venia a la secció de les tietes, no?
Sí.
Llavors he pensat una cançó que m'agradés,
eh?
Que pogués estar en consonància, que tots poguessin comentar, i veig que sí, que l'he triat,
sí,
bé, perquè l'estàveu cantant totes.
Eren cançons, sí, d'aquelles de caset, el cotxe, no?, dels pares,
sí,
suposo.
Sí, no és una cançó de la meva època, però sí que és una cançó que he escoltat més endavant, i és una cançó que ara mateix em provoca com una nostàlgia, i sobretot pensant una mica en la situació que estem vivint de la crisi climàtica, el canvi climàtic, em transporta en un món del passat on encara això no passava, i em transporta com un món autèntic, no? Una postal d'un poble, una descripció d'un matí. És una sensació molt agradable que ens emet aquesta cançó relacionada amb això. I mira, he pensat que podia ser un bon moment per recordar-la.
Va, ara que ens parlaves de l'emergència climàtica, anem a abordar una mica el temps. Quantes vegades t'han dit aquests dies ostres, Eloi, quin fred, nevarà a cotes baixes, no ha nevat a Barcelona? Tot això que
no,
m'he de gust escoltar tant.
A veure, és gestionable, eh? És,
sí,
a dir, sí, ho hem comentat moltes vegades. També he estat el primer que he fet bullir l'olla des de fa una setmana, que estic fent bullir l'olla dient que el dilluns o que el cap de setmana havia deixat la temperatura i que havien d'arribar nevades en llocs així estranys. I ja m'agrada que es comenti, perquè vol dir que la gent li interessa i està pendent del que diem. M'han dit moltes vegades, però sempre com amb educació i amb... ningú s'ha fet pesat, encara.
Això que deies, no?, que la gent li interessa a Catalunya, per què ens interessa tant el temps? Perquè
som tots molt meteoròlegs.
Exacte, som tots una miqueta meteoròlegs, no?
Mira, jo tinc una teoria pròpia, i és que a Catalunya les aficions i els interessos que tenim depenen molt del temps. És a dir, hi ha molta gent que diu, no, és que a meteorologia a Catalunya hi ha molts microclimes diferents, uh-huh, i tenim molts tipus de temps, que si les boires, les tempestes, sí, això crea els aficionats a la meteorologia. Però després hi ha tota una sèrie de gent que està interessada en la meteorologia.
Solataires, per exemple.
Exacte,
no?
Que és perquè tenim aficions que hi depenen. Per exemple, el català estàndard, què li agrada? Anar a buscar bolets a la tardor, anar o esquiar o trepitjar neu amb raquetes a l'hivern, necessitem que plogui a la tardor, que nevi a l'hivern, ens agrada anar a la platja a l'estiu, a la primavera ens agrada anar a fer passejades ara sota els fruiters florits a Aitona, no? També necessitem que hi hagi un tipus de temps concret. A més, vivim en un lloc on el clima és benigne, hi ha molta gent que circula en moto, fem moltes coses a l'aire lliure i això fa que ens interessem, ni que siguin directament, pel temps.
Si anem enrere, Eloi, quan vas tenir clar que volies dedicar-te a la meteorologia?
Quan tenia 11 anys.
És de debò?
Sí, sí.
Uau,
11,
sí,
11
que
anys.
Clar.
Sí, sí, però va ser arrel d'un treball de l'escola, era l'assignatura de català, i havíem de preparar un tema que ens interessés, una exposició oral, i l'havíem de preparar durant tot l'any per fer l'exposició final de l'any, del curs. I ma mare em va dir, escolta, i per què no parles dels núvols, em va dir. I llavors vaig començar a mirar llibres de núvols i dic, escolta, això sembla interessant. Em va venir a les mans el llibre del Picó, i el Picó té aquesta capacitat de transmetre la passió per la meteorologia, i me la va encomanar. I és veritat que veníem també d'una època que, no sé si recordeu, l'any 94 va ser molt famós pels incendis.
Sí. Ah, sí. Per desgràcia.
Jo ara visc a Palau i llavors passava els estius a Palau, Palau Solità i Plegamans, i allà va haver-hi un episodi que en tenia molts a prop i em va afectar una miqueta. Jo, 94, soc de 83, per tant tenia 10 o 11 anys, no? I llavors, des d'allò, sempre em fixava si havia de ploure o no. Per tant, ja hi havia alguna cosa que m'estava interessant.
Vas treballar i estudiar a l'hora, que a mi m'ho xiva
sí.
tot. I no tothom... que a mi m'ho xiven tot.
Ah, sí.
Aquella gent d'allà.
Hòstia, s'han estudiat molt, eh?
Sí.
Home, ho procurem.
I hi havia gent al teu voltant que et deia que això de treballar i estudiar a l'hora... No?
A veure...
Com anar, això?
És real, és així. És a dir... Les coses han canviat molt respecte al moment que jo estudiava. Han passat potser 20 anys, no?, gairebé. I les coses han canviat bastant. En aquell moment, clar, jo no em vaig poder centrar al 100% en la carrera com m'hagués hagut de fer. O sigui, jo vaig fer la carrera de física i és una carrera difícil. I sempre dic que no totes les ments estan capacitades per entendre bé la física. La meva no ho està del tot i llavors em vaig haver d'esforçar molt per aconseguir-ho. És així. Vull dir, les ments brillants entenen en profunditat tots els conceptes físics. A mi em va costar una miqueta més. I llavors, suposo, com que no m'omplia el 100%, doncs vaig començar a diversificar una miqueta. I una de les coses que vaig haver de ser, doncs, posar-me en el camp de la meteorologia ja a nivell professional. I això em va fer allargar més temps la carrera, però vaig gaudir molt de tot el que feia, del que estudiava i del que estava treballant. I no me n'empenedeixo, eh?
Recordes la teva primera predicció a TV3?
Sí.
Sí?
Sí, però va ser molt suau. La meva entrada a TV3 va ser molt suau.
Sí?
Perquè vaig començar fent substitucions al 324, però només posant la veu a les 6 de la matinada a les Cròniques del Temps.
Suau a les 6 de la matinada?
No, suau em refereixo, vull dir, no em vaig posar davant de la càmera a fer el Telenotícies, vespre. Llavors era primer posar la veu, després aparèixer el dia de Nadal a les 6 del matí també, el 324. Uh-huh. I així successivament, fins que un dia et trobes davant d'una càmera presentant l'espai del temps de Telenotícies. Però ha estat progressiu.
Ara de seguida donem pas a les tietes que seran elles qui et preguntin abans, però a mi em queda molt curiositat saber com us organitzeu els meteoròlegs de TV3. És a dir, hi ha un especialitzat en cada matèria o com funciona això?
Crec que t'han robat la pregunta.
Mira.
Mira. T'han robat la pregunta. Cadascú té les... Sí, se sent més còmode en un àmbit concret, no?
Uh-huh.
El Tomàs Molina és el rei del Telenotícies Vespre i és el rei dels xascarrillos i de ser simpàtic. I llavors el Tomàs Molina, el xascarrillo que té cada dia amb el Toni Cruanyes, doncs és una cosa pròpia que només es produeix allà.
Uh-huh.
Francesc Mauri, doncs, és un tio una mica més estricte, li agraden molt les dades, per tant, el Telenotícies Migdia doncs, té un espai molt ben delimitat. A mi m'agrada molt, per exemple, el format més de magazín. I llavors jo últimament he pretat una mica més per fer els magazins. I llavors vaig fer el Tot es mou quan estava a la tarda. Uh-huh. I ara que hem passat el matí, doncs continuo. I és el que més he fet, eh? Vaig estar una temporada fent el cap de setmana també, però a mi el que més m'omple és el magazín, que pots fer a tot. Pots fer la meteo, pots explicar amb un aire distès les coses que passen, pots fer reportatges directes. És molt variat.
Va, que no els hi vull aixafar més la guitarra. Laura.
Mira, jo tinc una curiositat. O sigui, no teniu el mapa davant, no? El teniu en un costat?
Oh.
Com ho feu?
Jo no, jo sóc molt afortunat. I
el tens davant.
Jo veig el mateix que veus tu, com fem la cosa del temps.
Però fa molt temps, això, o
sempre no, això depèn així? Del plató. Per exemple, el plató del Telenotícies sí que és un plató virtual. Uh-huh. Amb la qual cosa vol dir que estem en una sala tota pintada de verd. I hi ha un decorat virtual que no veiem o que l'intuïm. I llavors nosaltres tenim uns projectors que projecten com en verd clar i verd fosc el que està veient l'espectador. I uh-huh. això és el que ens guiem al
nostre punt de referència. Té que ser difícil, no?
Sincerament és complicat. Així com abans era això, però en dues dimensions. És a dir, era una paret verda. I llavors tu tenies dues televisions al costat i miraves cap on miressis, veies bé el que estava assenyalant i l'últim que pensaves és que estaves en un decorat virtual. Val? Això era en dues dimensions. Ara, quan ha afegit la tercera dimensió i el decorat és virtual en tres dimensions, tot això s'ha complicat una mica i sí que ens ha...
fastiguejat una mica
sí,
el tema.
Sí, la veritat és que no estem al 100% còmodes amb, aquesta, amb aquest format.
Això ha estat tècnic.
I en canvi, el pronòstic jo, el Tot es mou, ens van comprar aquest estiu, ens van comprar una pantalla gegant que compartia amb molts altres programes. Vull dir, està molt amortitzada aquella pantalla.
Bueno, mentre et vagi bé.
Però va superbé. Feia posar en un lloc els mapes, en un lloc les càmeres en directe, en un altre lloc les fotos, i allò és una meravella. Sí, sí.
Consol.
A vegades a mi em sembla que es dedica més temps a parlar del temps que ha passat,
sí,
que el que vindrà, que de fet el que ens interessa. Per què creus que a casa nostra és tan difícil fer una previsió a més de 3 dies vista?
Mira, el que em deies de que es dedica més temps al temps que ha passat, a vegades, que el que vindrà. Clar, l'espai del temps s'ha convertit en un petit programa. O sigui, no és només la informació de servei que oferim, sinó és un petit programa de meteorologia o de medi ambient. Per què? Perquè moltes vegades la gent ja mira l'espai del temps sabent el temps que farà actualment, no? Perquè l'has vist al mòbil, l'has vist, hi ha mil mitjans diferents que t'estan bombardejant constantment del temps que farà, i llavors, en realitat, ja vens una mica amb la feina feta. Per tant, hem d'oferir alguna cosa més. I allò més és, doncs, aquella imatge de la natura que explica per què estem tenint aquest tipus de temps, o les conseqüències que té, doncs, la sequera sobre la natura, i això és el que intentem fer amb l'espai del temps, és a dir, ampliar una mica aquest vessant ambiental. I em deies per què no podem preveure el temps a més de 3 dies, no?
Sí, és que a les nostres contrades sembla que sigui molt difícil comparat amb els Estats Units, per exemple, no?
Sí.
Que fan una previsió a X dies, molt més llunà, i es compleix. Jo no sé si és per qüestions geogràfiques, com has comentat abans, o...
Mira,
per
sí,
què?
Segurament si visquéssim a les Illes Britàniques, els canvis de temps serien molt més matemàtics. Déu-n'hi-do com ajustem, però tot és molt més matemàtic. En canvi, com que estem al Mediterrani, per exemple, el canvi de temps d'aquests dies, aquest fred que ha arribat, les nevadetes que vam tenir ahir, que hi ha Collserola i això, l'ha provocat una borrasca minúscula, que s'ha posat entre Sardenya i les Illes Balears com podia haver estat entre les Illes Balears i València. I aquest petit canvi de posició que els mapes del temps van canviant dia a dia, canvia totalment el pronòstic del temps. Per tant, quan tenim situacions que arriben del Mediterrani, és molt difícil preveure més enllà de 2-3 dies perquè et trobes que hi ha molts desajustos, sobretot això, perquè les borrasques són borrasques despistades, les que arriben aquí, no són les clàssiques que circulen per latituds més altes, i llavors això ens complica la vida.
Mira, Randall, que et deia la Consola Eloi, suposo que en un món hiperdigitalitzat, tots tenim a l'abast, ho deies, un programa o altre, o el mòbil que ens diu el temps. Una, quina fiabilitat té allò? I dos, com ha influït això a l'hora de fer les previsions del temps de TV3? Perquè si intueixo que si ja sabem el temps mirant el mòbil, és una mica el que deies, no? Vosaltres el que feu és explicar el per què.
Sí, exacte. La fiabilitat és màxima, és a dir, el detall d'un pronòstic que t'oferirà el telèfon mòbil no t'ho podré donar mai jo. Perquè t'oferirà un detall d'hora a hora quin temps farà. I llavors això s'està basant en uns models... i fa una interpretació directa, perdó, si et diu directament el temps que marca aquest model. Uh-huh. En el cas dels meteoròlegs fem una interpretació d'aquests models i hem de generalitzar una miqueta més. Per tant, jo crec que la gràcia està en trobar l'equilibri. És a dir, mirant l'espai del temps, entendràs el perquè de les coses. Com llegir el diari o llegir els titulars. Uh-huh. Si tu llegeixes un diari o estàs atents al teu notícies amb el desenvolupament que això es fa, entendràs el perquè de les coses. Si només et quedes amb... Si només t'interessa el titular, doncs escolta, agafa el mòbil i acabaràs abans.
Carme.
Bueno, m'heu aixafat la paraula, la pregunta. Però val, sou tres meteoròlegs. Ara comentaves tu pel dematí...
Sí.
El Mauri pel migdia...
Som més.
Bueno, però entén-me, vull dir que sou fixes, per exemple, els principals.
Hi ha la Gemma Puig, també.
També tens raó.
Dona, a mi, des del cap de setmana.
Soy una dona. Tenim que anar a favor. No, però vull dir que si de bon dematí us trobeu, us reuniu per parlar de... que sabeu el que parlareu cadascú o no, o cadascú és independent de l'altre.
Mira, tots, menys jo, treballen a la mateixa redacció.
Val.
Jo sóc l'ovella negra del grup.
No, simplement no.
Tots els meteoròlegs treballen a la redacció d'informatius. I allà, típicament, hi ha entre dues, a vegades tres persones, segons el torn. o a vegades una sola persona, per exemple, al cap de setmana. I llavors, al torn del matí, doncs sí que hi ha la Gemma Puig, el Néstor Gómez, que és el redactor que es fa les coses del portal de notícies, i el Francesc Mauri, per exemple. I llavors allà, en el moment de fer el pronòstic, pues, sí que es posa en comú doncs, totes les diverses opinions que puguin haver-hi. I jo el que faig és vaig trucant de tant en tant, ei, que estic aquí, què em penseu d'això? Perquè si no et quedes una mica aïllat. I jo estic, com que estic treballant al programa, informatius i programes de la tele són dos edificis diferents. Per tant, jo estic en un altre edifici, que forma part també del mateix recinte, però físicament estic a distància d'ells.
Acostumeu a estar d'acord o...
Mira, ahir t'explicaré una cosa que va passar ahir.
Digues.
Primer et poso en situació. Digues. Hi ha una teoria del Tomàs Molina, diu, el Mauri no s'equivoca mai. Tomàs Molina sempre diu això, Mauri no s'equivoca mai. I ahir vaig gosar portar-li la contrària al Mauri.
Que es va...
I què ha passat? I què ha passat? Que el Mauri no s'equivoca mai i tenia raó ell.
Ah! Molt bé i molt sincer de dir-ho, eh?
No, era una discussió sobre el pronòstic d'aquesta tarda, no. Que semblava que hi havia més núvols i potser més pluja. Jo deia que podia passar això, el Mauri deia, ho pintava més clar. I què ha passat?
De moment,
De moment.
Mauri no s'equivoca.
Encara, però si tindrà tu raó.
Sí.
Val.
Ens parlaves també, Eloi, del canvi climàtic. Això ha afectat a l'hora de les previsions?
Sí, clar, ens estem trobant un clima diferent al que hi havia abans. I...
Però també la interpretació s'ha fet més complicada? Perquè pot és a dir, la variació és tan abrupta com per canviar...
Sí, perquè, mira, per començar, l'atmosfera té més energia. És a dir, si l'atmosfera és més càlida, té més capacitat de retenir vapor d'aigua, i això fa que les pluges puguin ser més torrencials. Ja, només per començar amb això. Llavors, si estem tenint un clima propi d'altres latituds, vol dir que també haurem de conèixer millor el clima d'altres latituds que no és la que estiguem aquí. Per tant, estem com tropicalitzant el clima, i això ens fa, a vegades, anar una mica perduts, fins i tot, en algunes situacions. És real. Vull dir, ens han sorprès situacions que... Sobretot a vegades això, per la intensitat de les pluges. Ara ens sorprèn, per exemple, que pugui estar tants mesos amb aquesta falca anticiclònica, gairebé, que setmana sí, setmana no, tenim al damunt i que impedeix que puguem tenir allò temporals de pluja. Per tant, el temps està canviant i, per tant, la manera de treballar nostra també.
Ara en parlarem de la sequera abans, però més que canvi climàtic, a mi m'agrada parlar d'emergència climàtica. És reversible?
No. No, és a dir, hi ha una inèrcia molt gran i el que som a temps és d'estabilitzar una miqueta la corba de les temperatures, no? Estabilitzar una miqueta el clima, però estem al límit d'un punt de no retorn, com si diguéssim. I és probable que fins i tot aquest punt ja l'haguem superat. I aquest punt és el moment... Allò quan els científics insisteixen en dir no, hem d'intentar que la temperatura del planeta no superi el grau i mig. El grau i mig és aquesta temperatura, aquesta xifra que s'ha posat com a punt de no retorn, en el qual doncs, es desestabilitzen tants sistemes que es pot fer incontrolable tot plegat. Llavors ara estem arribant a aquest punt, el que podem intentar és treballar al màxim en comú per fer que hi hagi una estabilització al voltant d'aquest punt perquè no se'ns en vagi de les mans. Llavors, encara hi som a temps a intentar estabilitzar una mica, tot i que tinc la sensació que cada vegada...
Què és el que s'ha de fer per estabilitzar això?
Canviar radicalment la forma de fer.
I que tu creus que es pot fer? O sigui que volen fer-ho? O volem?
Jordi.
No, és qüestió nostra. Entre tots ho hem de fer. Si
Entre
no...
tots ho hem de fer, però el canvi va molt més enllà de reciclar, d'agafar l'autobús. Claro. Va molt més enllà. Molt
imagino
més.
que
podem fer...
Profund.
Jo penso que el que podem fer... Disculpeu. El que podem fer a peu, les persones que anem a peu, són una sèrie de coses, però ja no depèn de nosaltres, sinó que depèn de tot això que els envien... cap amunt, cap avall...
Sí, i depèn també... És que, clar, el tema de la crisi climàtica és tan transversal, afecta tants àmbits diferents. Jo crec que una de les coses, per exemple, que més ens falta ara mateix és temps. Temps a la vida per poder fer una compra responsable, per poder saber... no sé, és a dir, per conèixer tot el lloc que ens envolta... Jo crec que és important dedicar-li una miqueta de temps i actuar d'una manera una mica més responsable. Què ens està passant? Que no tenim temps i marxem de cap de setmana de pressa i corrents per poder tornar a ser dilluns aquí. No tenim temps i anem a comprar totes les coses al supermercat quan podíem haver anat a comprar coses de proximitat.
A proximitat a on?
Què vols dir, on?
Els mercats.
Si no és al mercat, a la plaça, al mercat.
Quilòmetre zero, allò que se'n diu quilòmetre zero.
Eh? Que es diu quilòmetre zero, i on està?
Mercat.
Al costat de casa teva.
Mercat.
És sobretot una mica posar interès d'on ens arriben, per exemple, les coses que comprem.
Bueno, i també depèn... Jo, per exemple, vaig a comprar i no agafo bosses de plàstic. Jo m'emporto les meves bosses de roba.
És un gra de sorra, sí. Oh. És a dir, és una d'aquestes accions que...
Però no qui hauria... ho fa? Qui ho fa?
Però això no hauria de ser això no hauria de ser el canvi, això hauria de ser el present, ja. Jo crec que això ho fa molta gent, eh? El tema de no portar bosses de plàstic, no agafar bosses de plàstic. Uh-huh. Sí, però tu vas a comprar i no, les bosses teves les agafes de roba, però acabes fent una compra amb segurament una quantitat de plàstic immensa, no?
Bueno, exacte.
Llavors, per què? Perquè estem en un supermercat que ens ho donen ja tot resolt i probablement si tinguéssim una mica més de temps, una mica més de recursos, o haguéssim decidit com organitzar els nostres recursos d'una manera diferent... Podíem dedicar-nos, doncs, no sé, anar a buscar a aquell pagès que ens oferís les verdures de no sé on i aquell carnisser que ens oferís la carn que serveixi per netejar els boscos, que els animals hagin fet una funció en el bosc, etc. Saps? Jo crec que hem de tancar el cercle en aquest sentit una mica millor. Del que
jo crec que és molt complicat, eh?
És que abans, Eloi, jo recordo, jo tinc bastants anys, de que fora dels mercats hi havia les pageses.
Sí.
Ara no en trobes. Desgraciadament no en trobes.
És això. És a dir, el sector primari el tenim castigadíssim.
Exacte.
I és això, estem maltractant el sector primari, que és el sector que ens dona de menjar, i és, a més, el que cuida el nostre paisatge i el nostre entorn. Llavors, pel bé de tots...
Tindríem que anar més, perquè és que, a més, inclús la fruita és més bona per al sentit de que la cullen al temps degut, no ara que te la cullen, te la posen, m'imagino que diuen, amb neveres o amb congeladors i les menges. Abans jo menjava fresons a partir del mes d'abril o maig, ara n'hi ha tot l'any.
Sí.
Ara quins fresons són?
Sí, sí.
I les taronges, que les obres d'atzeques.
Jo parlo dels fresons perquè és una fruita que m'encanta. I abans és que menjàvem un fresó i vull dir, jo ja dic que a casa meva teníem formado i si es descuidava el meu pare li prenia els fresons i me'ls menjava allà mateix perquè eren dolços. Ara avui en dia no ho faria, perquè no valen res.
Sí, ens hem acostumat a agafar allò que algú vol que agafem, no? A comprar.
Exacte,
allò que algú
està.
Vol que comprem. I hauríem d'agafar les regnes i decidir una miqueta
com
més...
Com ho podem fer.
No, doncs no comprem quan no sigui època, temporada.
Bueno, hi ha una cosa que sempre he defensat, és que de la mateixa manera que els aliments, per exemple, tenen una etiqueta que especifiquen doncs, les proteïnes, les vitamines, no sé què, tots els ingredients en què estan fets, crec que hauríem de tenir una etiqueta energètica. És a dir... una etiqueta energètica, una etiqueta responsable, saber de la manera com s'ha produït aquest aliment o aquest producte. Aliments i productes, eh? Tu, per exemple, si vas a un gran supermercat i te vas una samarreta a 15 euros i una a 6 euros, si les dues són iguals i no et donen més informació, probablement et quedaràs la de 6 euros.
Probablement.
Si saps que la de 15 euros està feta de manera més responsable, sense haver maltractat a ningú durant el seu procés de fabricació, si no s'ha maltractat el medi ambient... Potser sí que estàs disposada a pagar aquests 15 euros que val la samarreta, en comptes de 6 de que val 6.
Tens raó.
Però aquesta informació ens falta.
No te'ns la donen.
Exacte, aquesta informació ens falta. Llavors crec que en aquest sentit hauríem d'instaurar això, una etiqueta que ens doni una mica més d'informació a tot allò que estem adquirint.
Exacte. Parlàvem de tot això arran de la crisi climàtica. Ho deia a l'entrevista abans, a les 4, que a mi m'agrada molt desmitificar temes i segur que t'has trobat molta gent, Eloi, que relaciona coses que no sé si són conceptualment relacionables si parlem de canvi climàtic, eh? Fa uns quants anys a Estats Units, el Katrina. L'any passat, el volcà a La Palma. Ara tenim el terratrèmol allà a Síria, Turquia, etcètera, etcètera. Sí. L'APM dirien, esto es un catàstrofe, no? Tot això està relacionat amb canvi climàtic?
Els fenòmens geològics, no. És a dir, terratrèmols i volcans, no tenen res a veure.
Va.
Sembla que la Terra pugui estar més enfadada i aquestes coses, però no va per aquí la cosa. Sí que la resta de fenòmens atmosfèrics sí que poden tenir un vincle amb la crisi climàtica. També és veritat que a vegades tendim a relacionar qualsevol fenomen extrem amb la crisi climàtica i fenòmens extrems n'hem tingut. Però molts d'aquests fenòmens, a mesura que es van fent estudis, sí que cada vegada se'ls dona més vincle amb aquesta situació d'escalfament global.
Un fenomen extrem a casa nostra, i l'estem vivint aquests dies, és la sequera. Preocupant, no?
Sí, a més, avui hem anunciat doncs, que entrarem ja en estat d'excepcionalitat.
Hi ha 224 municipis, si no
recordo
malament.
Sí, això vol dir aplicar ja algunes restriccions. No són restriccions severes que afecten el consumidor habitual.
Caminem cap aquí, cap a la restricció severa?
Probablement sí.
Si no plou.
Probablement sí. Sí, és a dir, clar... La sequera es pot acabar en qualsevol moment, eh? És a dir, en un mes de pluges fortes s'han acabat moltes sequeres. La sequera del 2007-2008, vam tenir fa més, això, gairebé 15 anys, la vam acabar en un mes de maig excepcionalment plujós. Es van omplir els pantans. Ara mateix estem bevent l'aigua del Glòria, del temporal Glòria. Vull dir que un temporal d'aquestes característiques pràcticament pot arribar a solucionar una sequera. I no sabem en quin moment arribarà un d'aquests episodis. Però
no es veu encara això, eh?
No. Avui he mirat pronòstics estacionals, que són aquests que diuen com seran els pròxims mesos. No marquen una sequera molt forta, però no marquen un excés de pluja, que és el que necessitaríem. De veritat que són uns pronòstics que tenen poca fiabilitat, eh? 50-60% potser, però de moment són les pistes que tenim i les pistes ara mateix no són optimistes.
Ara t'ho deixo fàcil, perquè tenia aquí apuntat. Quina seria la notícia meteorològica que més il·lusió t'agradaria fer? Suposo que plogui.
Clar, en altres ocasions t'hagués dit una nevada en cotes baixes. és veritat. La nevada d'ahir.
La vam tindre ahir.
Jo d'una miqueta més avall, això és molt emocionant. Però t'haig de dir que fa dues setmanes vam tenir una nevada maca que va afectar... potser el Pirineu, algun lloc de la Serra Transversal, allò que va nevar a Rupit, el Pirineu va nevar molt, allò ens va fer molt feliços, i ara, quan hi havia la borrasqueta aquesta que anàvem pronosticant aquesta setmana i no sabíem si acabaria donant una llevantada, molta pluja o més fred i nevadetes febles, en altres circumstàncies m'hagués fet més il·lusió aquesta situació de nevades, i ara no, eh? m'hagués volgut la llevantada.
Pluja.
La llevantada que has donat pluja.
Pluja.
Clarament, sí.
Ben fet.
Consolva.
Això era una brometa.
Eloi, els meteoròlegs d'aquí de Catalunya tenen molt de prestigi, estan molt preparats i comuniquen molt bé. Creus tu que a la resta d'Espanya s'emmirallen en els nostres meteoròlegs?
Mira, a la resta d'Espanya hi ha molts meteoròlegs que han estat treballant aquí a Catalunya. Aquí abans hi havia una empresa que estava vinculada amb TV3, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que era el Activa Multimèdia, que tenia el canal Meteo. I llavors el canal Meteo emetia pel canal Satèl·lit Digital, i allà era una escola de meteoròlegs. Jo hi vaig treballar pocs caps de setmana, però vaig treballar-hi una temporada, i la majoria dels meteoròlegs que corren per Espanya han passat també per aquí. Per tant, sí, Catalunya és una escola de meteoròlegs, i tot això d'ensenyar fotografies, vídeos... Això ha començat aquí.
T'agradaria tenir un programa de televisió que només parles de meteo?
No.
Jo crec que la dosi exacta està en la varietat, una mica.
Sí.
És a dir, només de meteo potser seria una mica excessiu, de medi ambient sí, que és interessant, és a dir, que hi hagués un programa com l'Espai Terra una altra vegada, crec que seria molt interessant. Tot i que crec que el format va més... O bé fas un programa per emetre per xarxes, per internet, etc, o bé... tots aquests continguts els poses en un contenidor que seria un programa magazine. És a dir, nosaltres el programa Tot es mou fem moltes coses de medi ambient. El que passa que no és un programa estrictament de medi ambient. Llavors jo crec que ara mateix la tele busca una mica més això.
En aquest sentit, Eloi, quin és el país referencial? Quin país?
Respecte a què?
Respecte
a la
que
comunicació
deies,
meteorològica.
Exacte.
No et sabria dir. És a dir, els Estats Units, per exemple, saben que sempre ens emmirallem el que passa amb els Estats Units, no? No sempre és una bona referència. Allà converteixen en mediàtic qualsevol fenomen una mica extrem, no? I tot allò que, no sé, arriba una borrasca molt profunda i un dia, en comptes de dir-li una borrasca profunda, és el que diríem aquí, diuen la bomba meteorològica. Clar, això dona molts clics i molta audiència. Potser n'hauríem d'aprendre una miqueta, però no sé si és el model que hauríem de seguir aquí. Jo crec que està bé creure en el projecte que tenim aquí, en la manera de fer que tenim aquí.
Carme, va.
No, jo ja estic molt contenta del que m'ha contestat.
Laura.
M'he quedat molt encuriosida.
Va, com porteu això? El fred com el porteu?
Jo, bueno, mira, ja em veus ben tapadeta, perquè sóc molt perdolica, t'ho torno a dir. Però realment, vull dir, és necessari.
Exacte. Jo crec que hi ha perill de que realment el camp i tot, que no s'està cuidant gens, ni estan donant les ajudes, que quan anem a buscar productes no en tinguem.
Mira, ahir parlava amb un productor d'ametlles, els preguntava a veure com va un productor, amb un pagès, d'una cooperativa agrícola que s'encarrega doncs, dels ametllers i dels fruiters de fruita seca. I em deia, diu, he anat a fer un viatge a Navarra per veure llocs on les plantes s'adaptarien millor. Per exemple, què els està passant a moltes plantes ara? Molts, en aquest cas, ametllers i avellaners, que no tenen prou hores de descans. Hores de descans són hores de fred. Necessita que hi hagi glaçades, que faci fred a l'hivern, no tenen prou hores de descans i estan més estressades. En el moment doncs, que es produeix la floració una altra vegada, que surt la fulla, etc., la planta està patint més estrès per la sequera, per la manca d'hores de descans, i això afecta a la producció. L'altre dia parlava també amb un viticultor, un home que fa 50 anys, la seva família fa 50 anys que tenen vinyes, i diu que ell abans feia un parte a l'assegurança, no? Una incidència a l'assegurança, una cada 10 anys, doncs perquè hi havia unes pluges torrencials, una calorada, una sequera, etc. Els últims anys n'he fet 3.
És imprevisible.
Any. 2 o 3 cada any. Una per pluges torrencials que m'ha fet el mildiu, el fong aquell, una altra per sequera, una altra per calorada, que m'ha malmès la sequera, que m'ha malmès la collita... Clar, cada vegada ens estem trobant més això. Exacte. La vegetació no sempre és capaç d'adaptar-se. Per tant, moltes de les crisis que hem tingut fins ara, crisis financeres, etcètera, en el fons són crisis inventades. Les crisis reals són la manca d'aigua, la manca d'aliments, i això penso que la manca d'energia ja ho estem patint, no? Què pot passar quan hi hagi manca d'aliments i manca d'aigua?
És que això és el que jo m'estic tement, que tal com estem vivint, que realment, vull dir, ens estem malformant la idea de que no cuidem el que tenim que realment cuidar, que és el dia a dia i els pagesos, que tindre'ls en compte i ajudar-los, no fer tantes obres per Barcelona, sinó que cuidar els pagesos. I mirar que els diners vagin a un futur de la humanitat. Perquè si tenim les aceres molt amples, però no tenim verdures ni aliments, no podrem passejar per les aceres amples.
Clar, a les ciutats és important que s'estigui còmode. A més, la gent que viu a les ciutats, en general, tenen una petjada ecològica més petita que moltes de la gent doncs, que fa més viatges, per exemple, gent que visqui el camp, però gent que viu, per exemple, fora de la ciutat i que ha d'anar a treballar a la ciutat, doncs la seva petjada de carboni, en general, sol ser més... La petjada ecològica sol ser més gran. Per tant, hem de cuidar les ciutats, perquè està molt bé doncs, que la gent estigui còmode a les ciutats i visqui bé, però també, sobretot, doncs, hem de cuidar el que alimenta aquestes ciutats.
El que ens alimenta.
Exacte, i això és l'entorn...
Més... Si no hi ha pagesos, no ens alimentarem.
És la pagesia, és els boscos, i trobar un bon mosaic, un bon equilibri entre la pagesia, la biodiversitat, etc.
I ajudar-los, perquè ja és hora.
Ajudar-los vol dir estar disposat també a pagar el preu real de les coses, i no un preu fictici, que és el que potser ens hem acostumat.
Perquè realment el pagès és el que treballa i l'intermediari és el que queda als quartos. Uh-huh. I aleshores els que anem a comprar no podem comprar. I tot és una cadena, perdona.
No, tranquil·la.
Tot és una cadena.
No, i Eloi, no te'n
salves. Un merder.
No te'n salves que t'ho pregunti. No t'han preguntat elles, però t'ho preguntaré jo. Aquest fred que hem tingut aquests dies, que si queda molta estona o no?
Mira, farà fred, o sigui, ara tindrem el fred propi de l'hivern, però la idea és que la temperatura vagi pujant una miqueta, suau, cada dia una miqueta més, fins a arribar a la setmana que ve, que ja tindrem temperatures més o menys agradables.
Eloi Cordomí, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana amb les nostres tietes.
Ha sigut un plaer.
Moltíssimes gràcies, un plaer, m'ho he passat molt bé.
Té uns ulls preciosos, eh? Té uns ulls preciosos.
Com el cel. No,
a més te mira i té una cara de bondat i de bona persona.
Com el cel blau d'avui.
El cel blau.
Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les tietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Minut i mig i arribarem a 6:45 de la tarda, que ja se'ns acaba això. Abans d'entrar amb la propera trucada, deixeu-me que us ho pregunti vosaltres. Sou molt de tecnologia? Us agrada la tecnologia?
No.
Ui!
A mi sí.
Mira, una sí, una no. Guanyen les que sí.
Bueno, pues que
t'agrada, tocar botonets i això us agrada.
Sí. A mi no m'agrada tocar botonets.
Sí. Sí, però cada vegada ho pifio més. Ho faig més malament.
Va, diuen que per aprendre s'ha de tocar, eh?
Exacte,
ja
per això
però
ho faig.
Però segons quines coses donen gust tocar, però segons quines coses i segons quins...
Laura Rabanal, no. Que em fareu fora la ràdio, per favor.
Però per què? És veritat.
Has vist que sé jo... fer veu de tieta?
De tieta. De les
tresines?
Aviam, jo, per exemple...
Laura, per favor!
Això és molt tresinero.
El microones, això són botonets.
Sí, aquests ja...
Bueno, escolta'm, per què us ho explico tot plegat?
Digue'ns-ho, aviam.
Perquè, com sabeu, des d'ahir fins al proper dijous 2 de març, Barcelona torna a ser la capital de la innovació en qüestions tecnològiques gràcies al Mobile World Congress. Que, per qui no ho sàpiga, el Mobile World Congress no només va de telèfons mòbils, també... però no només va de telèfons mòbils.
I aquest any encara més de tecnologia.
Ara deixeu-me que us pregunti. Us imagineu que un nadó comença a plorar i saps què és el que necessita en tot moment? Us ho podeu imaginar, això?
No, però crec que pot existir.
Doncs pot existir, pot ser una realitat gràcies a Zone Dream, una startup que ha creat una intel·ligència artificial capaç, atenció, de traduir els plors dels nadons. Perquè ens ho pugui explicar tot plegat i amb tots els detalls podem saludar a aquesta hora a Sandra Pusil. Ella és neurocientífica i portaveu de Zone Dream. Sandra Pusil, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Primero de todo, déjame preguntarte cómo está yendo este Mobile World Congress, cómo os funciona en Zone Dream.
Ha estado muy bien, muy movido, de hecho.
Muy movido. Se escucha mucha gente. Vamos
sí,
a hablar de...
Perdón por el audio.
No, tranquila. Vamos a hablar de esta aplicación que habéis creado, porque los sonidos del llanto es la única manera que un bebé puede, evidentemente, transmitir sus necesidades. Pero ¿cuándo surgió la idea de identificar y traducir esos llantos?
Bueno, pues nuestra fundadora, que se llama Ana Laguna, cuando estaba embarazada de su primer bebé, se le ocurrió la idea de intentar clasificar los llantos de su bebé con respecto a las necesidades y emociones que el bebé pudiera sentir.
Claro, después de muchas horas de recopilar información, supongo que ha ido así. ¿Cómo ha ido este estudio?
Sí, claro. actualmente nosotros con la tecnología que tenemos la ofrecemos a familias que la quieran testear para poder recolectar datos y poder entrenar los modelos.
Hay una duda que me gusta mucho, una duda que tuvisteis en el inicio del proyecto, que era si los bebés de todos los países lloraban igual, ¿no?
Sí, sí.
¿Lloran igual?
No, lloran diferente dependiendo de la lengua materna de los padres. Pero el mensaje que lleva es el mismo.
Claro.
Entonces...
Dime.
No, es cuestión, por ejemplo, de entonación, ¿no? Un bebé, si llora, te dice hola, y en otro país te diría hola, ¿sabes? Pero el mensaje en sí es el mismo.
Claro. Entiendo que Sound Dream lo que busca con todo esto es buscar mejorar la calidad de vida tanto del bebé como de los progenitores, ¿no? De ambos.
Así es, claro. Sobre todo para los padres primerizos, ¿sabes? Que se ven en una necesidad de entender qué es lo que quiere su hijo. Y por otro lado también queremos ayudar a las familias en casas con bebés quizá prematuros o con diferentes patologías.
Para que sepamos de qué estamos hablando, Sandra, el escenario, supongo que el escenario que nos tenemos que imaginar es que yo preguntaré algún dispositivo tecnológico, ¿no? ¿Por qué llora mi bebé? Ese lloro, ese llanto se identificará y el dispositivo tecnológico me responderá por qué está llorando ese bebé, ¿no?
Así es, sí. El bebé llora, nuestro software lo detecta y en aproximadamente unos 15 segundos te traduce por qué está llorando tu bebé.
¿Esto está en algún mercado europeo, internacional o está en periodo de prueba?
Actualmente está la parte de la detección y traducción está desarrollada y estamos a punto de comercializarlo. Primero en Europa, después en Estados Unidos y posteriormente en Asia.
¿Sabremos más o menos el coste o no?
Lo que hacemos nosotros es colaborar con grandes compañías de bebés, por ejemplo, las que producen los monitores de bebé, para comercializarlo de esa manera.
Ajá. Déjame preguntarte de modo más general si la inteligencia artificial ha venido para quedarse definitivamente.
Yo creo que sí. De hecho, aquí en el Mobile World Congress se ve muchísimas ideas y startups con inteligencia artificial, así que el futuro.
Ahora nos comentabas también que esta nueva idea que habéis tenido en Sound Dream es para mejorar la calidad de vida de los padres, por ejemplo, de los padres primerizos, también del bebé a través de su llanto. Déjame que te pregunte, Sandra, si también hay interés por parte de, yo qué sé, departamentos de salud, hospitales, centros médicos.
Sí, de hecho sí. Algunos nos han contactado para poder testear la tecnología y para colaborar con nosotros también en la recolección, por ejemplo, de datos de niños con patologías.
El siguiente paso que estáis dando, Sandra, es poder identificar, si no me equivoco, enfermedades tempranas a partir de precisamente estos llantos del bebé, ¿no?
Así es, sí.
Claro, esto
ten en
es
cuenta que, por ejemplo, perdón.
No, dígame.
Que enfermedades como el autismo, que es un trastorno de neurodesarrollo, se diagnostica hoy en día cuando el bebé tiene aproximadamente, bueno, cuando el niño tiene aproximadamente unos 3 años de edad. Nuestra idea es que se pueda identificar de forma más temprana en los primeros meses de vida.
Claro, esto es un salto para la ciencia brutal, ¿no?
Así es.
Sandra Pusil, neurocientífica y portavoz de Sound Dream, muchísimas gracias por entrar en la caravana hoy desde el Mobile World Congress de Barcelona. Que vaya muy bien este congreso.
Gracias a vosotros. Buen día.
Fallava una mica la qualitat del so, però vaja, ja ho he escoltat, què? Tu no poses cara gaire convençuda amb això.
Jo, això que un crio francès o tingui un plor i el català en tingui un altre...
Diu que el to és diferent, jo no ho sabia, això.
És que tu creus que és diferent el plor?
El to.
El to, oi, el to?
El to del plor.
El to i el del plor. I no, si té mal de panxa, té mal de panxa i plourarà igual, collons, per l'anglès i català. Vull dir, no vulguem buscar tanta tecnologia, no?
Consol. Vull dir...
trobo que tots aquests dispositius
sí.
que al final ens fan perdre doncs, l'instint, no?
Sí.
Una mare, quan ha tingut un nadó, ja quasi bé sap si li fa mal la panxeta o plora perquè està mullat. I tot això crec que ens fa tontos.
No ens fa tontos, la tecnologia ens fa tontos.
Totalment. Per això els botonets a mi no m'agraden. Perquè jo de tonto no vull ser-ho. No.
És que per això sempre s'havia dit que el qui no plora no mama.
Ah, veus?
Això és un refrany de la nostra època, però vull dir...
Bona aquesta.
I és cert.
bona aquesta.
Quan una criatura, jo almenys n'he tingut dos, i quan tenien gana ploraven.
Clar.
Ara, ja ha dit una cosa que sí que m'ha agradat, que diu aquesta enfermedad de que ha parlat, de que fins als 3 anys... L'autisme.
L'autisme, sí.
L'autisme fins als 3 anys no... no
això
no,
sí que no. Està bé.
Si es pogués descobrir abans, això sí que seria una cosa beneficiosa.
I tant. Deixa'm fer una mica autobombo, Carme. L'altre dia, setmana passada, el dijous, si no m'equivoco, mira, em diu l'Andreu que sí, el dijous passat... vam tenir aquí a 3 noies amb autisme que es van atrevir a venir aquí a la ràdio in situ a explicar ben bé què és l'autisme, com el pateixen, com el viuen, i a desestigmatitzar. Si voleu recuperar aquesta entrevista, 3w.radiostel.cat, la busqueu a Ràdio La Carta, i és una entrevista que va valer molt la pena i jo els agrairé sempre que volguessin venir. En parlàvem de tot això arran del Mobile World Congress. Utilitzeu molt el telèfon mòbil o no?
Per desgràcia, no queda cap altre remei.
Clar, ens entren les cabines.
Sí. No? Jo tinc telèfon fix a casa, eh?
Poca broma, allò de les cabines, perquè era molt, era romàntic, no?
Sí, bueno, era
pràctic. Allò de buscar una cabina per anar a trucar...
Clar, perquè no teníem telèfon.
Clar.
Que abans no hi havia telèfons mòbils.
I podíem
tenies a casa o anaves a una cabina, clar.
I podríem tindre secretets, perquè ara tot se sap.
Sí? Tu creus que les noves tecnologies... La informació
tota la
pròpia...
Sí? Per mi m'han tret tota la llibertat.
Sembla un debat interessant, aquest, eh?
Eh?
Que em sembla un debat molt interessant,
vull
aquest.
Vull dir, semblem tontos. Cada dia aquí, ficats, amb el dit, ara qui ens escriu, ara qui no ens escriu. Ah!
Perquè tu, no... Laura, tens xarxes socials o no?
Què?
Twitter, Instagram, aquestes coses, Facebook...
Molt poca cosa, tinc lo just. I tot i amb
aquí
això...
Aquí volia anar jo, però en tens.
Oh, és que no em toca cap altre remei... No em toca cap altre remei.
Si no, què creus, que vius desconnectada del món?
Clar,
no?
I tinc que aprendre'n. Però si per comprar unes entrades de teatre tens que estudiar 4 dies, aviam com ho fas.
Calla, que a mi em va passar això ahir.
I ara ja no hi ha entrades. Ja tot és digital.
Tot és digital, sí.
Jo ara tinc que anar a un teatre... que anem 98 persones al casal d'aquí de Sants i no sabeu que he tingut que estudiar tota la setmana per fumar el dit a on tinc que posar i que no equivocar-me.
La tecnologia a la gent gran li complica les coses, Cursol?
Totalment.
Jo crec que en part sí. Que en part la tecnologia ha vingut molt de sobte i crec que la gent gran costa. Costa. I un cop passada la novetat, penso que ningú ens ha ensenyat a utilitzar-les, en realitat. Hem anat fent sobre la marxa, pum, 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 i no sabem el que tenim realment entre les mans. I...
Jo crec que aquí hi ha un problema, perdona, Consol, jo crec que aquí hi ha un problema molt gros, i per això dic que hi ha un debat molt interessant, que és que estem avançant tant a tecnologia que estem oblidant la nostra gent gran que no sap usar-la, però no estem ensenyant als nostres petits tampoc a usar-la.
Segurament.
I saps què trobo?
I després passa el que passa.
La comunicació humana s'està perdent. És molt diferent veure't amb una persona i dir com estàs? Què tal? Ah, bon dia, que passis feliç dia, amb el ditet. No, vull dir la visibilitat, la cordialitat, el dir hola, bon dia, el poder connectar, això realment jo crec que fa molta falta.
Carme.
Molta falta.
Jo estic amb elles.
Sí, eh?
Jo tinc Instagram, tinc potser alguna cosa més, però reconec que, a més, avui et vaig a dir una cosa. He dinat al casal, estàvem amb una sèrie de persones i han vingut els fills d'ells. Què he fet? Lo primer, hola, papa, hola, sou, un petó, què tal, com esteu? Però
mòbil.
El mòbil al costat.
Ah. Un clàssic.
I parlant a nosaltres, i bueno, i tu què dius? Que em dèieu alguna cosa,
Perquè,
clar, perquè estava amb el mòbil al costat.
Un clàssic. Deixem de moment aquest debat aquí. M'ha agradat molt, eh? El tornarem a fer, això, les tecnologies i la gent gran, perquè crec que és molt interessant, i a més convidarem algun expert perquè em parli de tot plegat. He fet entrar Núria Ros. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola. Jo dic perquè el proper dia que ens veurem amb les tietes serà el dia 7.
Molt bé.
El dia 7
És el dia de la dona.
És el dia 8.
El dia 8.
Però jo estic molt orgullós que el dia abans tres dones com vosaltres, tres donasses com vosaltres, i sigueu aquest estudi. Feia entrar Núria Ros, perquè també em sento molt orgullós d'una altra cosa, i és que aquest divendres, Núria Ros, estrenem secció, aquest programa.
Sí. Sí, sí, estrenem secció, que es dirà On són les dones?
De què anirà això, Núria?
Doncs precisament parlarem de les dones, del paper que tenen a la societat, de les desigualtats que hi ha en el món laboral entre homes i dones.
Fantàstic.
I de moltes altres coses.
Una
no fem spoilers, no?
No.
De les primeres convidades.
Vols dir-ho?
No fem spoilers. Que ens escolti.
Una pista.
Que ens escolti. Sí. Mira, una pista.
Una pista, va.
Una pista.
Totes les que ens... És a dir, clar, és que si dic una pista massa llarga...
Potser... No, doncs no la diguis.
Tot el que fan està fet únicament i exclusivament per dones.
Toma, ja. Aquí.
Perfecte.
Molt bé.
Doncs és difícil, eh?
És difícil,
doncs
i en parlarem de tot això, sí, sí.
Les han
trobat. Doncs us felicito, perquè feia falta un
programa. Escolteu-les perquè val molt la pena.
A partir de quina hora?
A partir de 3:45 fins a 4:00, cada divendres, amb la Nina Agustí, dues dones pilotant una secció de dones.
Fantàstic, així m'agrada, que les dones som estupendes.